Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Muda impossible. Tria congelat, tria la sirena.
Bon dia, són les dues. El govern decreta l'estat d'excepcionalitat per la sequera a les conques del Ter Llobregat i la Muga Fluvià.
Amb l'estat d'alerta és evident que no n'hi ha prou. Fem, doncs, una nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua a 6 milions d'habitants de 224 municipis en 15 comarques i activem també noves actuacions per l'aprofitament màxim d'aquest recurs.
Aquest anunci de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, implica que la quantitat d'aigua per habitant per aquests 6 milions d'habitants que deies limita 230 litres per dia, 20 menys que ara. Tampoc no es podrà fer servir aigua potable ni per regar ni per netejar carrers.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Aquestes no són les úniques mesures que ha anunciat el govern per afrontar aquesta sequera extrema. De seguida les repassarem totes des del Palau de la Generalitat. És un govern que també ha admès obertament que el sistema ha fracassat en el cas del suïcidi de Sallent i que assegura que anirà fins al final per aclarir-ho. La portaveu, Patrícia Plaja, s'ha disculpat amb la família de les víctimes.
Totes les circumstàncies que han provocat que dues persones menors d'edat hagin protagonitzat un fet com aquest s'han d'investigar, s'investigaran i s'arribarà fins al final. És obvi, no hi ha debat sobre que alguna cosa ha fallat si avui aquí estem parlant d'això, quan estem parlant de dues víctimes menors d'edat, i és per això que el govern demana disculpes.
Per Plaja, al darrere d'aquest cas hi ha un conjunt d'efectes adversos que no s'han pogut detectar a temps. I un jutge de Madrid investigarà per primera vegada l'Operació Catalunya. Vol aclarir si les clavegueres de l'Estat van espiar Sandro Rosell, o ha avançat La Vanguardia, el mateix dia que El País ha destapat els missatges que demostrarien com es movien les institucions de l'Estat per empastifar dirigents independentistes i també de Podem. La llum i els aliments, mentrestant, tornen a empènyer l'IPC a l'alça. El govern espanyol diu que és un increment petit, que s'anirà corregint, però que es cura una mica més les butxaques dels ciutadans. Els que més tenen hipoteca i l'hagin de revisar ara hauran de pagar al mes entre 250 i 600 euros més. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Ansu Fati encara s'entrena al marge dos dies del clàssic de la Copa.
El davanter blaugrana, una de les opcions que té Xavi per suplir la baixa de Lewandowski, encara no ha fet dent del cop al genoll que ja li va impedir jugar contra l'Almeria. Precisament, parlant del davanter polonès, avui ha començat a fer la recuperació de la lesió al bíceps femoral. Tot plegat l'endemà de l'entrega dels Premis de Best, que van tornar a reconèixer la blaugrana Alexia Putellas i l'argentí Leo Messi com els millors futbolistes del món. És el segon guardó que s'enduen i, en el cas de Alexia, l'aconsegueix de manera consecutiva. També destacant de la gala celebrada a París, les quatre jugadores del Barça que han entrat en l'11 ideal, la mateixa Alexia Putellas, Mapi, Walsh i Brons.
I l'últim titular pel temps aquesta tarda serà tranquil·la, només amb nevades febles al Pirineu. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, deixem enrere ja l'episodi de nevades a cotes baixes i només s'esperen aquesta tarda algunes nevades febles en punts del Pirineu i a la resta es mantindrà el cel mig ennuvolat, tret de les comarques de Ponent on farà més sol. Les temperatures seran més altes que ahir, màximes que es mouran entre els 7 i els 12 graus i continuarà el vent de mestral i de tramuntana cap a la meitat sud del país i també cap a l'Empordà. I demà començarem el dia amb glaçades a gran part del territori, fins i tot en punts del prelitoral, i serà un dia tranquil, amb sol i núvols prims al matí i algunes nuvolades de cara a la tarda i les temperatures sense grans canvis. Dijous amb més núvols i alguna gota i divendres i al cap de setmana puja la temperatura i farà més sol.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
El govern decreta la situació d'excepcionalitat per la sequera extrema a la majoria del país. Aquesta fase afecta 6 milions d'habitants de 224 municipis, inclou tots els de l'àrea metropolitana i les comarques de la Catalunya Central i Girona. Les noves restriccions prohibeixen que es faci servir aigua potable per determinats usos, com ara la neteja dels carrers o el rec. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Amb els pantans, el 27% de la capacitat dels municipis que veuen del sistema Ter-Llobregat i de la Conca de la Muga passaran aquesta setmana de la situació d'alerta a la d'excepcionalitat. I això limita el rec al consum mínim per la supervivència dels arbres i les plantes. Només es permetrà regar la gespa si es fa servir per l'esport federat. I a casa només es podran rentar els vidres i els miralls del cotxe. La resta caldrà anar a establiments amb sistemes de recirculació. Per al consum domèstic, cada municipi tindrà un límit d'aigua diària de 230 litres per habitant. Fins ara era de 250. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, fa una crida a la responsabilitat en el consum i explica que aquestes limitacions als litres per persona tindran una certa màniga ampla, sobretot als pobles petits, a l'hora de restringir-ho.
Si no, el que hem de ser capaços de fer és que es compleixin tots aquests llindars, sobretot bàsicament en les reduccions en diferents usos, però al final, quan parlem d'aquests 230 litres a persona, evidentment hi ha un marge. Quin marge hi ha, en definitiva? Doncs podríem estar un any sense que caigués una gota i tindríem l'aigua per beure garantida.
Per fer-nos una idea de l'aigua que es consumeix, en una dutxa de 5 minuts se'n gasten 80 litres. Omplir la banyera en són 300. Fer la bugada, la rentadora en gasta uns 50 litres, depenent del model. Els rentaplats, uns 20, i cada cop que s'estiva la cadena del vàter, se'n llencen uns 10 litres. Des del govern també expliquen que l'any passat ja es van posar en marxa sistemes alternatius per compensar la falta de pluja. Amb les dessalinitzadores a tot drap van recuperar del mar uns 63 hectòmetres cúbics i, reaprofitant l'aigua residual, se'n va regenerar 70 hectòmetres cúbics.
Gràcies, Marc. Això pel que fa a la sequera, però el govern també ha reconegut que el sistema ha fracassat. En el cas dels adolescents de Sallent, que van saltar pel balcó de casa seva, recordem que un d'ells va morir, l'altre continua ingressat a l'hospital en estat greu. Els menors patien assetjament escolar. Ara la Generalitat demana disculpes i assegura que arribarà fins al final per detectar l'error i evitar que pugui tornar a passar, Mar Poyato.
El govern assegura que una de les seves prioritats és abordar les situacions de violència en l'àmbit escolar i que està actuant de manera diligent. Segons dades de la Generalitat, l'augment d'intents de suïcidi entre menors és preocupant. Dels 139 intents del 2019 s'ha passat als 439 intents el 2022. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, reconeix que en el cas de Sallent s'ha fracassat.
Voldria expressar les disculpes en nom de tot el govern, perquè un suïcidi o una tentativa de suïcidi d'una persona menor d'edat és un fracàs del sistema i la consumació d'un suïcidi d'una persona menor d'edat més. En nom de tot el govern demano disculpes perquè és obvi, és inqüestionable que alguna cosa ha fallat si som en aquest punt.
Plaja també demana que ara no s'assenyali el centre educatiu on estudiaven els menors perquè això no ajuda a solucionar el problema i complica encara més la situació. Per cert, aquesta tarda, 3:45, es farà una manifestació a Sallent al Bages en contra de l'assetjament escolar. La protesta està convocada per l'agrupació Sallent no calla, formada per familiars, amics i pares dels companys de les víctimes. Una d'elles va morir a l'acte quan van saltar pel balcó i l'altra continua ingressada en estat greu.
Recordem que les persones que tinguin pensaments suïcides poden demanar ajuda als telèfons 061 i també 024. L'ONG Educo i l'empresa emergent catalana Barcelona Resola tot això han impulsat una aplicació de mòbil per denunciar casos d'assetjament a adolescents tant en les escoles i instituts com a entitats socials i de lleure. A hores d'ara ja ho fan servir una trentena de centres educatius de Catalunya. Maria Costa.
L'assetjament es produeix dins d'un triangle entre l'assetjador, la víctima i qui ho observa. Precisament l'aplicació vol incidir especialment en aquest últim grup, que també són clau per prevenir situacions. El centre educatiu o entitat social o també de lleure ha de descarregar-se l'aplicació i designar 3 persones que seran les encarregades de centralitzar les denúncies. I els adolescents podran alertar de situacions de violència de manera anònima o no. Ho ha explicat a RAC1 la directora general adjunta d'Educo, Guillaume Artudó.
Una alerta pot ser jo mateix estic sent assetjada o bé jo veig que assetgen en els meus companys, no? O jo veig que tinc una companya que cada dia després de dinar se'n va al lavabo i tinc sospites serioses de que té un problema, un trastorn alimentari. Jo agafo aquesta aplicació i això ho envio.
Després es recullen les denúncies per poder-hi treballar. Fins ara ja ho fan servir una trentena d'escoles i instituts de Catalunya i també centres de menors.
I un home exentrenador del Club de Patinatge Artístic de Vacarisses al Vallès Occidental ha acceptat una pena de 14 anys de presó per abusar sexualment de 7 menors. Ara bé, la Fiscalia i la Defensa han fet un pacte i el condemnat no entrarà a la presó, tot i aquests 14 anys farà treballs en benefici de la comunitat Mar.
L'exentrenador ha reconegut els abusos, diu que durant el 2019 va fer tocaments a 7 nenes que llavors tenien entre 12 i 15 anys i posava com a excusa les correccions de la posició del cos mentre feien exercicis. A més, segons han explicat les menors, també els hi feia comentaris de caire sexual, el refregava els genitals i entrava al vestidor sense avisar quan s'estaven canviant. La pena que inicialment demanava la fiscalia era de 42 anys, però finalment l'ha rebaixat a 14. Ara bé, per estalviar-se entrar a la presó, el condemnat no pot tornar a delinquir durant 3 anys i haurà de fer un curs d'educació sexual. També ha d'indemnitzar amb 500 euros a cadascuna de les víctimes. L'home estarà en llibertat vigilada durant 5 anys i inhabilitat per fer qualsevol feina que impliqui estar en contacte amb menors.
La justícia investigarà per primera vegada l'Operació Catalunya. Tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat RAC1, la Fiscalia dona via lliure a un jutjat de Madrid per aclarir la trama parapolicial que construïa proves falses contra alguns pesos pesants de l'independentisme. El procés arrenca a partir d'una querella de Sandro Rosell contra José Manuel Villarejo. Més detalls des de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Per primera vegada la justícia indagarà exclusivament en l'Operació Catalunya i en les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme. Fins ara, totes les investigacions s'havien limitat als negocis particulars de Villarejo o els moviments contra la trama Gürtel. El cas, efectivament, arrenca després d'una entrevista al Fax de TV3 on Villarejo explicava els muntatges del Suprem i de Carmen Lamela per empresonar l'expresident del Barça. Rosell denunciava una trama organitzada.
Todo apunta que nos encontramos ante una estructura organizada integrada por mandos policiales, cargos públicos y dirigentes políticos a fin de obtener información o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, imputar, perjudicar o desprestigiar a personas cercanas al movimiento independentista catalán.
Doncs bé, després d'això, ara un jutjat de Madrid ho investigarà. Segons l'escrit al qual ha tingut accés a RAC1, considera que hi ha indicis d'organització criminal per possibles denúncies falses, malversació de cabals públics i detencions il·legals. Ara fa un parell de setmanes la Fiscalia, a més, va avalar que el jutge, a part de Villarejo, investigui dos exresponsables policials i un adjunt de l'FBI. De fet, la defensa de Rosell també assenyala Alicia Sánchez Camacho com una peça clau en tota aquesta trama. En aquest cas, però, no la denuncia perquè és senadora i, per tant, és aforada.
Justament avui El País també publica algunes converses entre responsables del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. Són missatges entre el número 2 del Ministeri i el que llavors era cap de la policia espanyola, que demostren les maniobres per assenyalar l'independentisme i partits polítics com Podem amb informacions falses, Arnau.
Sí, el diari recull desenes de whatsapps entre Francisco Martínez i Eugenio Pino entre el 2015 i el 2016, on tracten bàsicament temes com Convergència, Xavier Trias i la família Pujol. Volien trobar els draps bruts de tots ells, per exemple, comptes a l'estranger. Entre d'altres, parlen d'una maniobra de Convergència per finançar-se il·legalment, parlen també de, o intenten acusar l'exalcalde de Barcelona per haver pagat el lloguer d'un grup d'ocupes i, per exemple, dissenyen operatius judicials contra líders polítics catalans per magnificar-los. A part dels atacs contra els independentistes, les converses també demostren que el Ministeri de l'Interior tenia entre cella i cella per als peus a Podem, per exemple, barrejant Veneçuela en el finançament del partit. Tot plegat surt de la causa a l'Audiència Nacional que investiga la trama Kitchen, l'operació parapolicial per robar alguns documents de Luis Bárcenas que esquitxaven el Partit Popular.
En l'àmbit polític, el Congrés dels Diputats té aprovada una comissió d'investigació de l'Operació Catalunya des de fa 5 mesos, però no s'ha arribat a constituir. Els partits independentistes reclamen avui que no es bloquegi més i assenyalen el PSOE per voler tapar els draps bruts de l'Estat. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, la comissió es va votar el 15 de setembre. El PSOE, Podem i tot l'independentisme van acordar tirar-la endavant, però des de llavors no s'ha fet res. No s'ha constituït i tampoc hi ha acord per veure qui hauria de compareixer en aquesta comissió. Avui Esquerra, Junts i el PDeCAT denuncien el bloqueig del PSOE. En parlaven Rufián, Nogueras i Bel.
Más allá de las buenas palabras o de decirnos que ellos no pueden controlar el Poder Judicial o que no pueden controlar una parte de la policía, sería bueno que se investigara, pero como demócratas.
Tampoc s'ha constituït la comissió d'investigació de Pegasus i el que cal és que s'obrin les portes, que s'obrin les finestres, que s'aixequin les catifes.
I que me parecería un error de que terminase la legislatura sin haber puesto en marcha esta comisión de investigación que se aprobó.
Però el PSOE s'espolsa responsabilitats, Patxi López.
Es verdad que haya aprobada una comisión de investigación que los grupos se tendrán que poner de acuerdo para ver cómo se pone en marcha y cómo funciona.
i no n'ha dit res més. La comissió es va pactar al setembre amb l'únic requisit imposat pel PSOE que s'investigués només els governs del PP, en cap cas res dels últims 4 anys.
Doncs justament el Partit Popular afronta de cara la decisió de la justícia d'investigar per primera vegada l'Operació Catalunya. El seu president Alberto Núñez Feijóo considera que és un tema del passat i diu que accepta el que en surti.
Los partidos tienen que ser muy coherentes y de la misma forma que yo critico la actuación del Partido Socialista por parte de nuestro partido, que salga lo que tenga que salir, que se investigue lo que se tenga que investigar y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Estamos hablando de un caso de hace bastantes años, pero lo cierto y verdad es que a veces las cosas uno se entera posteriormente, pero lo importante es que lo que haya ocurrido que se conozca, ¿no?
Feijóo ho ha dit des de Barcelona on aquest matí ha visitat el Congrés Mundial de Mòbils. La Generalitat, per cert, ha portat a la Fiscalia l'empresari israelià Tal Hanan, que segons va revelar el País s'atribueix al ciberatac massiu del 9-N. El govern li ha lliurat un escrit per posar-lo en coneixement de la informació per si vol investigar-ho. Maria Eugènia Gay és el segon fitxatge de Jaume Collboni per la seva candidatura de cara a les municipals de Barcelona. La delegada del govern espanyol a Catalunya s'afegeix a Lluís Rebell i serà la número 2 de la llista, Sílvia Solanes.
Collboni, cap de llista, i Maria Eugènia Gay, de 2. I avui també s'ha anunciat que l'actual primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, serà la número 3. Poc a poc es va aclarir la llista del candidat socialista. El mateix Collboni ha destacat el tarannà del fitxatge anunciat avui, el de Maria Eugènia Gay.
I vull recordar de la seva biografia associativa, col·legial, recent, el paper tan important que va jugar com a degana del Col·legi d'Advocats a l'any 2017, impulsant la Comissió per la Mediació i el Diàleg en un moment dur, complicat, del procés independentista.
Gai s'ha posat com a deures recuperar la il·lusió i la confiança i ha carregat contra Trias i Colau. Apunta que es mantindrà de delegada del govern espanyol fins que no registri oficialment la candidatura.
Ara passa un minut d'un quart de tres.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer,
a classe,
a la feina,
al comerç,
al mercat,
a les xarxes,
de festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música, admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Aviat faràs 10 anys. Què voldràs?
Si només puc treure una cosa,
ho tinc clar. Això que més ho necessita.
Està molt bé això que dius, però com ho penses fer?
Molt fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi?
A la caminada solidària de Sant Joan de Déu. I tant que sí.
I podran venir els meus amics.
A la Magic Line hi té lloc tothom.
Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i diumenge 26 de març camina per un món millor. Inscripcions a magiclinesjd.org.
RAC 1 migdia.
Reprenem el repàs a l'actualitat parlant d'economia perquè la pujada del preu de l'energia i dels aliments ha fet disparar l'IPC aquest mes de febrer fins al 6,1%. És la dada que ha avançat l'Institut d'Estadística Espanyol i que confirma la tendència a l'alça que ja es va donar al gener. També ha escalat la inflació subjacent que treu del cistell d'anar a comprar els productes frescos i energètics i que s'ha situat al 7,7%. És la dada més alta des del 1986. Judit Vila.
Un any després de l'esclat de la guerra a Ucraïna, la inflació continua desbocada i ja ha pujat dues dècimes
màximes respecte al gener. Les xifres que han avançat avui demostren que, tot i les mesures del govern espanyol per abaratir el cistell d'anar a comprar, els preus no es paren d'enfilar. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, hi ha tret ferro i diu que la previsió és que en els pròxims mesos la inflació vagi a la baixa.
Siempre hay que monitorizar la situación y verla cómo se va manteniendo en el tiempo para que se produzcan medidas añadidas que el gobierno pondría en marcha si son necesarias. Era lógico que a principio de año, después de retirar la medida de los carburantes, se pudiera producir un pequeño pico, y tenemos certeza de que en las próximas semanas, en los próximos meses, se irá viendo una pendiente descendente como la que venimos trayendo.
L'INE publicarà la dada definitiva de l'IPC a mitjans del mes de març i es podran saber també les dades per comunitats autònomes. Al gener l'indicador ja va repuntar fins al 5,3% a Catalunya i 5,9% a l'Estat.
Una conseqüència de la inflació desbocada també és l'encariment de les hipoteques. L'Euríbor, que és el principal indicador per calcular-ne el preu, es continua enfilant i aquest febrer se situa per sobre del 3,5%. És el nivell més alt en aquest cas des del 2008. A la pràctica, això vol dir que aquells que hagin de revisar una hipoteca de tipus variable poden trobar-se amb una quota d'entre 250 i 600 euros més, cara Judit.
La 14a pujada consecutiva de l'Euríbor, que fa un any estava en negatiu, suposa que les hipoteques variables s'encareixin cada mes una miqueta més. Per exemple, una de 300.000 euros a 30 anys s'enfilarà ara dels 900 als 1.500 euros mensuals. L'advocat expert en temes hipotecaris, Nasser Aukiyat, lamenta que moltes famílies hagin de fer malabars per arribar a final de mes. N'ha parlat en una entrevista al Món a RAC1.
Tot pinta que arribarem com al novembre del 2008, que va ser el topall màxim. Llavors sí que començo a tenir les primeres consultes de gent que s'està trobant, que està pagant l'hipoteca, que de moment la pot pagar fent malabars, però que hi ha una perspectiva de dir, escolta'm, si això continua així, com el testimoni, crec que era en Carles, que deia que havia de tenir dues feines, o fins i tot ni així.
El Banc Central Europeu ja ha avisat que el mes de març hi haurà unes noves pujades del tipus d'interès per combatre la inflació, una mesura que farà disparar el preu de les hipoteques i farà també que les famílies tinguin encara més l'aigua fins al coll.
Només el 14% de les empreses catalanes van registrar un pla d'igualtat el 2022, tot i estar-hi obligades per llei. És la denúncia que fa Comissions Obreres en un informe que ha fet públic avui i que demostra que hi ha un incompliment massiu de les normes que va aprovar el Ministeri d'Igualtat ara fa un any.
Segons recull el document, només hi ha 781 empreses de les 6.000 que hi ha a Catalunya, més de 50 treballadors que tinguin un pla d'igualtat registrat. Segons Comissions Obreres, això demostra que les companyies han fet com qui sent ploure i han ignorat l'obligació de tenir aquest tipus de protocol. El sindicat creu que la causa principal és la falta de sensibilitat per part del teixit empresarial i també la manca d'inspectors i de sancions. Les multes per no tenir aquest document poden anar dels 750 fins als 7.500 euros i, de fet, es poden elevar fins als 225.000 si la manca d'aquest protocol és per amagar una discriminació de sexe a l'empresa.
Tornem en aquest punt a Madrid perquè el govern espanyol acaba d'aprovar la llei que empara la construcció d'un megaparc eòlic davant el golf de Roses, a 12 quilòmetres de la costa. El projecte reorganitza tot el litoral espanyol i prioritza zones on hi ha fort vent per reservar-les a parcs eòlics marins. En el cas de Catalunya només hi ha la zona de Roses i a les Illes s'hi reserva una zona al nord de Menorca. Jordi.
Sí, en el cas de Roses i el Cap de Creus, la llei estableix que el parc es pot construir, tu deies, a un mínim de 12 quilòmetres. La vicepresidenta de Transició Ecològica, que és Teresa Rivera, sempre ha sostingut que si no s'aprovava des d'aquí, des de Madrid, ho faria França just per sobre i que, per tant, la crítica per l'impacte que pugui tenir no té sentit. Avui ho ha presentat com un pla pilot que podria anar més.
Para explorar cuál es el potencial real de las distintas tecnologías, de los distintos avances que se producen para la eólica flotante.
Hi ha pocs detalls dels parcs que a partir d'ara es podran construir. En el cas del Golf de Roses és un espai de 249 quilòmetres quadrats, com dèiem, a 12 quilòmetres de la costa. A tot l'estat són 5.000 quilòmetres quadrats que representen el 0,46% de tot l'espai marítim.
Les 2:23 aquest matí s'ha fet la prova pilota a les comarques de Lleida del nou sistema d'alertes de protecció civil. Es tracta d'un enviament massiu d'un missatge estrident. La prova ha servit per detectar mancances, perquè en alguns casos no s'ha rebut el missatge i en altres s'ha rebut dues vegades. En tot cas, més d'un s'ha endut un bon ensurt. Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Gran part dels telèfons mòbils entre les 11 i les 12 han rebut el missatge, però d'altres no. És per això la importància de la prova per detectar les mancances. El que sí s'han provocat són ensurts a tots aquells que no sabien el que passava.
Jo no sabia res, jo estava parlant amb l'Emili i de cop he sentit un soroll molt raro i li dic, ostres, Emili, quin soroll, el teu telèfon. I han vist que era una alarma.
Jo sí que ho sabia, el que no sabia l'hora i no sabia el moment. I llavors tampoc m'ho esperava. Llavors, de cop, em diu la Balbina, hòstia, el mòbil sona raro. Llavors he vist el mòbil i sí que em surt l'alerta.
Fins i tot algunes persones han optat per trucar al 112. En tot cas, es demana que es contesti l'enquesta per comprovar l'efectivitat del sistema. Les últimes xifres marquen que de 1.200 persones, 173 no l'han rebut.
Més coses, la grip torna a enfilar-se a totes les franges d'edat i se situa per ara en el màxim d'aquesta temporada d'hivern. De fet, 4 de cada 10 virus que circulen són de la grip i la setmana passada l'atenció primària va diagnosticar més de 10.000 casos. És 10 vegades més de casos que, per exemple, de Covid, Laia Colomer.
Aquest hivern la grip no només va arribar abans de l'habitual, de fet, encara era tardor, sinó que tampoc s'està comportant com era habitual abans de la pandèmia de Covid. Al desembre, just abans de Nadal, hi va haver una primera onada de casos i ara, ja en una època més normal, n'hi torna a haver una altra. Si la primera s'atribuïa a la gripa, ara és la B i està provocant encara més casos. La setmana passada els ambulatoris en van detectar més de 10.000. De moment és el màxim aquesta temporada, però encara està per sota del pic de l'última temporada de grip abans de la pandèmia. I mentre la grip continua disparada, el Covid està en mínims, representa menys d'un 2% de tots els virus que circulen i la setmana passada l'atenció primària va diagnosticar uns 1.300 casos. La subvariant XBB d'Omicron, encara més contagiosa que les anteriors, ja és la majoritària, però per ara sense afectació hospitalària. A tot el país hi ha només 9 malalts crítics a les UCIs.
Un dia més, les grans estrenes de les tecnològiques s'han barrejat al Congrés Mundial de Mòbils amb les experiències immersives i de realitat virtual que envaeixen aquesta edició del Mobile. El celler de Can Roca s'ha estrenat al Congrés amb un tas de bombons que combina la realitat augmentada amb la realitat virtual. N'ha fet el tas la Montse Martí.
Es tasta un bombó de Jordi Roca amb unes ulleres de realitat virtual posades. Quan te'l poses a la boca, aquestes ulleres et permeten submergir en una realitat virtual que t'embolcalla, depèn de quin gust tingui el bombó, les llums i les imatges es combinen d'una manera o altra. En el dolç apareix com una bola de foc, unes espurnes de colors que pots tocar amb les mans i fer esclatar amb els dits. Tot plegat, segons el seu creador, Damián Alsop, per potenciar el gust i experimentar amb tots els sentits.
Quan posem una cosa en la boca, no és que tenim tots els sabors a la vegada. Això és erroni, no existeix. Si intentes de fer llistes dels sabors al primer moment, no, només tens 3 o 4. Si esperes més temps, un minut, ja tens una llista plena de sabors, perquè les coses venen en fases.
Jordi Roca també s'ha posat les ulleres.
Que és xulo, divertit, i crec que positiu, realment enfatitza, ajuda, provoca subtileses.
Jordi Roca diu que espera que molt aviat aquesta experiència es pugui fer ja al celler de Can Roca. Diu que per això caldria, això sí, que les ulleres fossin una mica més petites i més simples.
I l'Ajuntament de Barcelona i els propietaris dels edificis buits de les tres xemeneies del Poble Sec han arribat a un acord per recuperar la zona després de 10 anys en desús. Després d'un llarg pols, l'Ajuntament permetrà fer oficines privades a l'edifici més alt, a canvi que el promotor en cedeixi un altre per ubicar-hi el centre d'emergències. També que es facin càrrec de l'urbanització de tot l'entorn Maria Costa.
El promotor Corrent Tramway va comprar el 2017 els dos edificis de l'espai que estan buits per fer-hi oficines. Els sòls on s'ubiquen, però, no permeten fer-ne de qualsevol tipus, sinó que només se n'hi poden fer de serveis tècnics, com llum, aigua, gas i telecomunicacions. I aquí és on hi ha hagut part de la moneda de canvi. L'Ajuntament requalificarà el terreny perquè l'edifici principal s'hi puguin fer oficines de tota mena i els propietaris cediran l'altre edifici per ubicar-hi el centre d'emergències que està situat ara al carrer de Lleida. Els promotors també s'hauran de fer càrrec de la reurbanització dels jardins i cediran 6,2 milions d'euros a la ciutat per habitatge i equipaments veïnals. En total, el valor de l'espai s'incrementarà 22 milions i mig d'euros que repartiran a parts iguals, ho explica la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.
No és una operació especulativa, és una operació justa, és un acord just, on hi ha beneficis per tothom, per la ciutat i pel promotor, però hi ha una distribució de les càrregues i dels beneficis equitatives. Les requalificacions, si estan ben justificades i argumentades, són bones per la ciutat, però han de respondre a aquest interès general i, per tant, no a l'interès particular.
Les obres del nou centre d'emergències i de la reurbanització dels jardins començaran l'estiu del 2024.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Un un minut i mig per arribar a 2:45. En Sofati continua amb molèsties per un cop al genoll i avui Xavi s'ha tornat a entrenar al marge.
Ja s'ha perdre el partit al camp de l'Almeria i encara no ha fet net el davanter blaugrana. Recordem que és una de les opcions per suplir la baixa de Lewandowski al clàssic de Copa de demà passat al Bernabéu. Sobre el davanter polonès, per cert, avui ja ha començat a fer recuperació de la lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És l'última hora blaugrana, a 2 dies de visitar el Madrid. De seguida l'ampliarem i també repassarem com va anar la gala dels Premis de Best, que han tornat a reconèixer la blaugrana Alexia Putellas i l'argentí Leo Messi com a millors futbolistes del món.
RAC 1 migdia.
Només falten 2 dies pel clàssic del Bernabéu, l'anada de les semifinals de la Copa, i el Barça i el Madrid miren cap a l'infermeria per acabar de confirmar els 11 per part del Barça. La incògnita és Ansu Fati, mentre que al Madrid les mirades estan posades sobre Rodrigo. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Comencem amb l'última hora del Barça, amb 2 noms a destacar, el d'Ansu, però també el de Lewandowski.
Sí, l'equip s'ha entrenat aquest migdia, a 2 dies del clàssic, sense els lesionats i també sense Ansu Fati, que ha fet treball al marge. Ansu va ser baixa al Madrid per un cop al genoll, que es va fer divendres passat en l'entrenament posterior al partit de Manchester. El club parlava d'una contusió, en cap cas es va tractar d'una lesió important, i des del primer moment el cos tècnic comptava amb ell pel clàssic de dijous, i així continua sent. Demà dimecres en la prèvia, Ansu, pel que ens diuen, hauria ja d'entrenar-se amb els seus companys. Altra cosa és que dijous sigui titular al Santiago Bernabéu, davant les baixes de Lewandowski i Dembélé. En punta, Xavi, compta només amb Ferran Torres i Rafinha, i potser es guardarà alguna bala per la segona part, i aquesta podria ser Ansu, que amb el genoll un punt marmat probablement no estigui per més de 45 minuts. Això per un costat. Per l'altre, Lewandowski avui ha anat a primera hora a la Ciutat Esportiva, abans de l'entrenament, a iniciar la seva recuperació de la sobrecàrrega al bíceps femoral de la cama esquerra. Objectiu, la reaparició al clàssic de Lliga del 19 de març. Demà dimecres l'equip s'entrenarà a les 11 i a partir de la 1 parlarà Xavi en roda de premsa.
Per tant, en temps de RAC 1 migdia sentirem el més destacat d'aquesta compareixença de Xavi. I pel que fa al Madrid, Dami, novetats?
Bé, doncs igual que el Barça, el Madrid ha fet un entrenament aquest matí en el cas dels blancs a la seva ciutat esportiva, Valdebebas. Pel que ens comenten, entrenament bàsicament tàctic, el que ha plantejat avui Carlo Ancelotti als seus futbolistes, i és que dijous viurem segur una batalla tàctica al Bernabéu. Baixes segures al Madrid, Mendy i Àlava. Rodrigo serà dubte fins a última hora. Avui, de fet, el brasiler s'ha entrenat amb el grup. Tot apunta ara mateix a una formació amb 4 migcampistes i amb Vinícius i Benzema com a jugadors més avançats. Demà, últim entrenament abans del partit i roda de premsa de Carlo Ancelotti.
Un Madrid que s'ha quedat sense premis importants en la gala dels The Best, celebrada ahir a París, i que va premiar Alexia Putellas i Leo Messi com a millors futbolistes del planeta.
Officially, the best of the world is Alexia Putellas. Felicidades.
The best player of the world, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades.
Alexia Putellas i Leo Messi tornen a ser els millors futbolistes del món. La davantera blaugrana i l'argentí van destacar en l'entrega dels Premis de Best que atorga la FIFA. Gemma Montero, bon dia.
Hola, bon dia. En una gala celebrada a París, la de Mollet ha revalidat el premi després d'imposar-se les votacions a la nord-americana Alex Morgan i també a l'anglesa Beth Mead. La blaugrana suma 2 pilotes d'or i 2 de best al seu palmarès en els últims 2 anys. Aquest últim, diu, no se l'esperava.
Llevo 7 meses lesionada, no, realmente no sé cuándo fueron las votaciones, pero sé que es un premio que es de la temporada pasada, y realmente la temporada pasada no estuve lesionada más que 3 semanas, ¿no? Pero al final, cuando estás tanto tiempo fuera, es como que la gente no te tenía en cuenta y todo eso, pero bueno, una vez más me han demostrado que no, y que la temporada pasada pues fue increíble.
Alexia Putellas va voler reivindicar també el poder de la voluntat per complir els somnis.
A todas esas personas que tienen un sueño, con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, lo trabajas el camino, lo puedes conseguir, y lo más importante, disfrutar el camino.
Aitana, bon matí. Per cert, també blaugrana va acabar 5è. L'altre gran protagonista de la nit va ser Leo Messi. L'argentí va rebre el The Best, ara ho sentíem, per segona vegada en la seva carrera. Va rebre el seu segon The Best, el primer el va guanyar el 2019, gràcies a la seva actuació a l'últim Mundial. L'argentí creu que el premi era especial.
El importante fue hace unos meses, fue el más importante de mi carrera y sí que fue muy especial, y eso también este lo hace especial, porque como decís vos, gran parte de este premio es por ese mundial que conseguimos.
A les votacions, Messi va superar Mbappé, que va acabar segon, i Benzema, tercer.
I entre els al·licients d'aquesta gala d'ahir a París també hi havia el possible retrobament entre Laporta i Messi, que finalment, Gemma, no va existir.
No, tot feia pensar que la coincidència de tots dos en aquesta gala podia haver propiciat la trobada després que fa uns dies Laporta es va reunir amb el pare del jugador a Barcelona. Ahir, però, no es va fer aquesta trobada, aquesta imatge no es va donar entre tots dos. L'argentí va arribar a la gala quan Laporta ja era dins del recinte i després el president va marxar ràpidament per no perdre el vol de tornada a Barcelona. A través de les xarxes, el compte oficial de Twitter, el president Joan Laporta felicitava Leo Messi, deia enhorabona Messi, un nou i merescut reconeixement a una trajectòria de llegenda. Els culers sempre estarem orgullosos que formis part de la nostra història.
Més blaugranes premiats, concretament les jugadores incloses en les millors 11 o en els millors 11 dels votants.
A l'11 ideal FIF Pro femení hi havia 4 jugadores blaugranes, de fet Alexia, Mapi, Walsh i Bronze. Endler era la portera d'aquest equip i també hi formaven part Renard i Williamson a la defensa, amb Oberdorf i Alexia i Walsh al mig del camp, i Morgan, Kerr i Mead a la davantera. L'11 masculí, Courtois, era el porter d'aquesta alineació, juntament amb Hakimi, Van Dijk i Cancelo a la defensa. Al mig camp, Modric, De Bruyne i Casemiro, mentre que hi havia 4 jugadors de la davantera, que eren Messi, Benzema, Mbappé i el noruec del City, Haaland. Un d'aquests noms, un d'ells, Hakimi, va seguir a la gala sabent que està investigat per violació, segons ha informat Le Parisien. Una dona ha declarat que el jugador l'hauria violat dissabte passat i la Fiscalia de Nanterre porta el cas. Finalment, el Real Madrid s'ha quedat sense títols individuals, sí que tenia, en canvi, 3 jugadors en aquest 11 ideal. I en aquest sentit, David Alaba ha explicat per què no ha votat el seu company Benzema. El jugador austríac centralitzava els vots del seu país i va ser Messi el més votat entre els seus compatriotes.
És una de les curiositats d'aquestes votacions que després repassarem. Abans, el que fem és, més enllà d'aquests premis als millors futbolistes de la temporada i el millor equip masculí i femení, repassem ara a qui van anar a parar la resta de guardons en una gala en què la selecció argentina hi va tenir molta presència. Cançó que va esmorzar, dinar i sopar amb nosaltres durant bona part del Mundial, doncs ha tingut premi perquè els seguidors de l'Albiceleste van rebre el premi de Best a la millor afició. Amb aquest premi i la resta, ara en fem un repàs amb l'Albert Pedrol.
Lionel Scaloni, seleccionador argentí, guanyador del The Best, el millor entrenador.
Agradecerle a los jugadores, a esos 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles no tiene precio. Y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos.
Sarina Wiegman, seleccionadora anglesa i guanyadora del The Best, la millor entrenadora.
Over the years, durant els anys he vist com el futbol femení ha crescut i com s'ha desenvolupat. I la veritat és que és increïble estar aquí ara mateix i celebrar el futbol femení per tot el món. Les nenes ja tenen els seus ídols i això és gràcies a que molta gent ha treballat per arribar on som ara. Però el creixement del futbol femení també té coses perilloses. Volem anar molt ràpid i arribar molt lluny. És clar que volem créixer, però és important fer les coses bé i que remem tots junts a fora del terreny de joc, independentment de l'equip on juguem. Sincerament, espero que treballem tots junts.
Dibu Martínez, internacional amb l'Argentina i premi de Best al millor porter.
Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida o qué arquero vos mirás cuando sos chicos, y yo siempre digo ver a mi mamá limpiar edificios 8-9 horas, mi papá trabajar. Iniciado de los anillos. Gracias a todos.
I d'altra banda, Mary Earps, internacional amb Anglaterra, es va endur el premi de Best a la millor portera, i el polonès Marcin Oleski, que té una cama amputada per culpa d'un accident, va guanyar el premi Puskas al millor gol, un reconeixement històric.
Jo vas vidjet, ciężko mi
La veritat és que mai m'hauria plantejat ni tan sols somiar amb aquest premi que ara recullo davant tots vosaltres. Després de l'accident que vaig patir, m'he aixecat. M'he aixecat i aquí estic davant vostre recollint el premi al millor gol de la temporada. M'agradaria agrair el suport de tot el meu equip i també el de tot el món del futbol. I gràcies a qui va crear un esport tan bonic com és el futbol.
RAC 1 migdia.
És el sentit de les votacions que hem anat repassant en aquests premis de Best, per cert, ja que parlàvem de la bona notícia pel Barça femení, com són aquests premis d'Alex i les quatre blaugranes a l'11, encara un altre, segurament de millor, i és que torna Jana Fernández, aquesta jugadora del Barça, que portava lesionada un any, doncs bé, avui ha rebut l'alta mèdica, enhorabona doncs aquesta jugadora que tornarà a trepitjar a gespa i segons com ha poder entrar ja a les convocatòries de Giraldez. Es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret i torna, com dèiem, un any després. Tornant als premis, com cada any, ho dèiem abans, després de saber els noms dels guanyadors, va bé entrar en el detall de votacions perquè sovint t'emportes més d'una sorpresa. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
És el cas d'aquest any també, oi?
Sí, cada edició dels Premis de Best dona peu a diverses curiositats i fins i tot alguna polèmica, ja que les votacions de seleccionadors i capitans són públiques un cop es coneix el guanyador, i una de les que han fet més soroll en aquesta edició són les votacions del madridista Alaba, com deia ara la Gemma, com a capità d'Àustria, que va atorgar 5 punts a Messi davant dels 3 del seu company d'equip, Karim Benzema, i un Mbappé. Alaba de seguida s'ha volgut explicar i ha escrit un missatge a les xarxes per justificar-se. Segons ha dit, la selecció austríaca vota aquest premi com a equip, no ell sol. Tots els membres del Consell d'Equip poden votar i així és com es decideix. Diu textualment que tothom sap, especialment Karim, com admiro les seves actuacions i sovint he dit que per mi ell és el millor davanter del món i així continua sent, sens dubte.
Cop de botzina hi haurà hagut, no? Avui segur. Segurament a Valdebebas. Cas de l'Alaba al marge, què més destaquem?
Doncs mira, per exemple, Messi, el guanyador de la nit, va votar Neymar amb 5 punts per davant d'Mbappé amb 3, mentre que Benzema va tancar el seu podi particular. També criden l'atenció les votacions de Luis de la Fuente, l'actual seleccionador espanyol, que no en va triar cap d'espanyol. Va optar per Julián Álvarez com a millor jugador davant de Bellingham segon i Modric tercer. Més previsible va ser, en canvi, l'elecció de Busquets com a capità d'Espanya. El de Badia va optar per Messi, va reconèixer la feina d'un company seu al Barça com és Lewandowski i també d'un rival com Benzema. Lewandowski, que com a capità de Polònia va preferir no donar en canvi cap punt a Benzema. El seu podi va ser Messi, Mbappé i Modric per aquest ordre. Modric per Croàcia també votava, va apostar per Benzema per davant de Messi i Mbappé. Al revés que Didier Deschamps, el seleccionador francès, que primer hi va posar Mbappé davant de Benzema. Normal d'altra banda, i encara bo que va votar Benzema tenint en compte la mala relació que presumptament tenen. I tot això sense oblidar-nos del sempre controvertit Vinícius, menys tingut per la FIFA i pel FIF Pro, i que en els premis de Best apareix entre els vots d'alguns capitans com Barbados, el Congo, Kosovo, Romania i Egipte. De fet, aquí Salah l'escull com a millor jugador. Entre els seleccionadors, el madridista encara va tenir més acollida amb vots d'Anglaterra, Camerun, Sèrbia, Togo, Nepal, Eslovàquia o la República Dominicana, entre d'altres.
Són detalls de les votacions pels premis de categoria masculina. Anem als de categoria femenina. Què remarquem aquí?
Sobretot les votacions dels espanyols. El seleccionador Jorge Vilda i la capitana Ivana Andrés. Jorge Vilda, malgrat la polèmica amb les 15, va apostar per les blaugranes Alexia Putellas amb 5 punts i Aitana Bonmatí amb 3, i en tercer lloc l'anglesa Beth Mead, mentre que la madridista Ivana Andrés va coincidir amb ell, Alexia primer, Aitana després, i en tercer lloc, en canvi, va optar per la noruega Ada Hegerberg.
Això, d'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3. Actualitzem ara el cas Negreira perquè en les últimes hores hem pogut escoltar protagonistes de pes valorant el cas dels pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres, Dami.
Sí, les últimes novetats arriben en forma de declaracions d'alguns pesos pesants, dirigents i exdirigents del futbol espanyol. Comencem amb Ángel María Villar, expresident de la Federació Espanyola de Futbol entre 1988 i 2017. En una entrevista concedida a Radio Marca, descarta que el Barça hagi guanyat títols durant l'època que abarca el cas Negreira de manera irregular.
Entiendo de que la gente no piense bien. Lo entiendo. Ahora, yo sé, como muchas otras personas, sobre todo los árbitros, que no han hecho nada.
Los triunfos del Barcelona han sido limpios.
¿Cuál?
Las ligas de la última década.
Vamos a ver, se juegan 38 jornadas. 38 es el campeonato de la regularidad.
Per cert, que en aquesta entrevista, Villar, que recordem-ho, una vegada més va ser president de la Federació Espanyola durant 29 anys, admet que el Madrid és el seu segon equip. Una confessió inquietant, tenint en compte el càrrec que ha estat ocupant durant gairebé 3 dècades. El seu primer equip és l'Atlètic Club, cosa de la que mai s'ha amagat va ser el seu equip com a futbolista. De Villar passem a Javier Tebas, que ahir en un acte a Oviedo va remarcar que no té res en contra del Barça.
No. Yo no tengo manía al Barcelona. Hay unas normas que hay que cumplir, además que se toman por muchos departamentos de la Liga. Y lo que hay que hacer es cumplir las normas y que ahí no es cuestión de manía ni mucho menos. Ya en Laporta no puedo encontrar un solo empleado de la Liga, un solo empleado de control económico, que yo le haya dicho que tiene que hacer esto porque no me gusta el Barcelona. Es que ni he dicho ni lo que tiene que hacer en nada.
I reitera que cal arribar al fons de tot aquest assumpte.
Todo el fútbol español y mundial necesita una aclaración, no el presidente de la Liga, ¿no? El daño reputacional que se está haciendo al fútbol español y al Fútbol Club Barcelona, pero yo defiendo los intereses del fútbol profesional español, es irreparable ya. Ya es irreparable y eso hay que buscar aclaraciones, intenciones y responsables.
Tebas va afegir que no li sorprèn el silenci del Madrid i va dir que si el club blanc es manté callat per la seva bona relació institucional amb el Barça, li sembla una posició molt infantil.
I fora del cas Negreira, però encara referit al Barça, també tenim novetats de l'espai Barça.
Sí, l'IMAC, la constructora turca encarregada de les obres de remodelació del Camp Nou, ja ha desembarcat a Barcelona. Ho ha anunciat a través d'un comunicat en què explica que té previst iniciar les obres el mes de juny i que està tancant acords de col·laboració amb empreses espanyoles per desenvolupar el projecte. L'IMAC ja ho oficines a Barcelona i explica que té previst confeccionar una plantilla de 200 persones de cara a 2026. Actualment compta amb 40 treballadors a Barcelona. Es destaca la col·laboració amb algunes empreses locals, com per exemple el soci de disseny d'enginyeria Geisha i també Robert Birk Group, una consultora mundial d'enginyeria que s'encarregarà de la planificació i les estructures. Per cert que aquesta oficina de l'IMAC, pel que sabem, serà, per dir-ho així, una oficina pròpia i no pas un espai que el club li cedeixi dins de l'estadi, sinó que, com diem, serà una oficina pròpia que tindrà l'IMAC dins de la ciutat de Barcelona.
Perfecte, Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
Tornem ara a la pilota, primer parlant de la Lliga, i es va tancar la 23a jornada primera divisió amb la victòria del Villarreal a casa contra el Getafe. Es van avançar els madrilenys amb el gol matiner d'Enes Unal al minut 9, un minut abans del descans, però Chukwueze empatava pels castellonencs i Morales, els 4 de la represa, confirmava la remuntada. Amb aquesta victòria, el Villarreal se situa 7è, empatat a 34 punts amb l'Osasuna, que és 6è, mentre que el Getafe continua en zona de descens, penúltim classificat. Per tant, el València continua sent l'equip que marca la zona del descens i l'Espanyol acaba la jornada 4 punts per sobre de la zona vermella. I en futbol internacional, avui tenim diversos partits a les principals lligues europees, bàsicament de Copa, basses.
Sí, sobretot a Anglaterra, amb l'inici de la ronda de vuitens de final de l'FA Cup, en partit pel Manchester City, al camp del Bristol City a partir de les 9. Abans, a 8:15 es jugarà l'Stoke Brighton, a 9:15 el Leicester Blackburn i a 9:03 el Fulham Leeds. A més, i perquè sé que t'interessa, que sàpigues que avui també juga el Wrexham a la 5a divisió, la National League, contra el Chesterfield, amb l'opció que us poseu líders, si encara amb un partit pendent,
sí,
per qui no ho sàpiga, el Wrexham és l'equip propietat de fa un parell d'anys dels actors Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Qui no hagi vist la docusèrie sobre el Wrexham, que s'ha posat tan de moda,
tu l'has vista ja,
doncs,
o no?
Que estic a la meitat, que se la miri, perfecte, perfecte. Li recomanem a Disney Plus. Tornant a la competició, a França també tenim un partit de Copa de quarts, es tracta del Lió-Grenoble, que començarà quan passin 10 minuts de les 9. A Itàlia, en canvi, tenim jornada de Lliga amb els dos partits pendents que queden, Cremonese-Roma a 6:45 i Juventus-Turia a 3:09. Ahir la Fiorentina va guanyar 0-3 al Verona, mentre que la Lazio es va imposar 1-0 a la Sampdoria. I també avui, però ja de matinada, jugarà la tornada de la Recopa Sud-americana amb el partit entre el Flamengo i Independiente del Valle, que després de l'anada dominen aquests segons per 1-0.
Passen 2 minuts de 3:45, ara la resta del futbol.
Per començar, dues dimissions. A França ha dimitit el president de la Federació de Futbol, Noël Legret, després de les acusacions d'assetjament sexual i moral que ja el van obligar a fer un pas al costat ara fa unes setmanes. Legret feia 11 anys que era al càrrec, però ara ja en té un altre. I és que, segons informa Ràdio Monte Carlo, ja té lloc a la FIFA. Per designació directa d'Infantino, Legret estarà al capdavant de l'oficina de París, elegit per les seves habilitats, coneixements i experiència. Té 81 anys. I al Canadà, 3:15 del mateix, dimissió del president de la Federació Canadenca, Nick Bontis, després després que la selecció femenina es plantés per demanar millores en les seves condicions laborals i salarials. D'altra banda, també és notícia Thiago Silva, que té una lesió als lligaments del genoll i s'estarà unes 6 setmanes de baixa. Per tant, es perdrà, entre altres, la tornada als vuitens de final de la Champions que el seu equip, el Chelsea, ha de jugar contra el Dortmund. I Nasser Al-Khelaifi, propietari del PSG, atenció, està sent investigat per segrest i tortura, perdó, segons recullen, sí, diversos mitjans francesos. Es veu que un influent empresari franco-algerià ha denunciat que el gener del 2020 el van detenir a Qatar, el van empresonar i va ser objecte de diversos tipus de tortures.
Obrim ara plana poliesportiva. Avui ho fem amb l'handbol. El Freiking Granollers intentarà avui acabar a segon de grup a la Lliga Europea. Gemma.
Avui els vallesans tenen l'última oportunitat que els permetria jugar la tornada dels vuitens de final a casa. Visiten l'Alt Pla austríac i han de guanyar i esperar una victòria de l'Sporting de Portugal contra l'Nexi croat. A més, el Granollers hauria de retallar-li 10 gols a l'averatge dels balcànics. Antonio Rama creu que no poden fer més que un bon partit.
Tenim la sort, o hem fet ja la feina de classificar-nos, i ara veurem si podem arribar a ser segons, si serem tercers, i també veurem qui poden ser els rivals. Com que jugarem tots alhora i no hi haurà manera d'escollir-lo, nosaltres intentarem anar a fer el millor partit, a guanyar el partit, i després ja es decidiran els encreuaments.
El partit es juga a 3:15 a Hart, a Àustria.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Bàsquet, avui posem la mirada a l'NBA perquè LeBron James té una lesió seriosa al peu dret i des dels Estats Units apunten que es pot perdre el tram final de temporada. Pedrol.
Sí, a l'estrella dels Lakers li faran més proves durant el dia d'avui, però tot apunta que James es perdrà diverses setmanes per la lesió al peu dret que es va fer diumenge contra els Mavericks de Luka Doncic. Però per què és molt important aquesta lesió? Doncs perquè només queda un mes i 9 dies de temporada regular i perquè als Lakers els queden 21 partits al davant i ara mateix estan fora de la postemporada lluitant per no quedar-se fora per segona temporada consecutiva. Són 12ens a la conferència oest, a un partit del play-in i a 2.5 de la 6ª posició que ocupen precisament els Mavericks en plaça directa pels play-offs. Sense James, els Lakers han perdut 9 partits aquesta temporada i només n'han guanyat 5 i, per tant, que James es pugui perdre la majoria d'aquests 21 partits que queden és un drama bèstia per la franquícia de Los Angeles. Per cert, a la conferència est, en aquest cas, avui han perdut 2 dels 3 primers classificats. Els Celtics li han cedit el lideratge als Bucks després de perdre de 5 contra els Knicks al Madison, mentre que els Sixers tercers han perdut de 2 a casa contra els Heat.
Tornem a casa per parlar d'esport en directe. Anem cap a Boí-Taüll, on ha començat avui el Mundial d'Esquí de Muntanya.
I Oriol Cardona s'acaba de proclamar campió de la modalitat sprint, la primera prova d'aquest campionat, d'aquest Mundial que s'està celebrant a Catalunya. S'acaba de disputar la final, era el gran favorit i finalment s'ha fet amb la victòria. L'esprint es tracta d'una cursa individual amb un circuit amb trams diferents, amb una pujada amb pells, tram a peu amb esquís a l'esquena i una baixada en què els participants més ràpids completen en menys de 3 minuts, com ha estat el cas de l'Oriol Cardona. És el vigent campió, recentment campió també a la Copa del Món a la Val de Martello, en categoria mixta, al costat d'Anna Alonso. Tenim la victòria també de l'eslovaca Mariana Jegerčíková en dones, en categoria sub-18, or per la Laia Sallés i quarta posició per l'Arola Rosies. I en categoria sub-20, Tomeu Comelles i Ares Torra han estat sisena en la seva categoria. Demà dimecres es disputarà la prova vertical, dijous la competició per equips, després de la jornada de descans de divendres, dissabte serà la cursa individual i diumenge es tancarà el programa amb els relleus.
Clar, el que no he llegit és possibles afectacions d'aquestes nevades els últims dies. Suposo que són positives, no?, pel Mundial. No en tinc ni idea, eh?
No els afecta, ha estat tot en ordre.
Tot perfecte, tot allò. Sí, m'agrada. Fins diumenge, aquest Mundial. Sí. Durant la setmana, doncs, n'estarem pendents i l'anirem actualitzant cada dia aquí al RAC1 migdia. I, Gemma, què ens falta per saber?
Que a la Champions de Waterpolo, el Club Natació Sabadell visita el Marsella a les 8. Els vallesans coers del seu grup han de guanyar contra el penúltim per apropar-se a la quarta posició, que tenen a 7 punts. Avui es presenta també a Alacant la primera edició de la Vuelta Ciclista Espanya Femenina, una competició que començarà l'1 de maig i constarà de 7 etapes.
Te'n recordes els Jackson 5?
Oh, yes.
Oh, yes. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moonlight. Don't blame it on the clouds. els mítics Jackson 5 doncs tornen en un únic concert a Catalunya. Serà aquest estiu, dissabte, aneu apuntant, 22 de juliol, al Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Gaudeix de la gira del 50 aniversari dels germans Jackson amb tots els seus grans èxits. Les entrades surten a la venda demà a les 10 del matí a sonsdelmón.cat. Ara mateix són 3 quarts i mig de 3 amb aquest recordatori / aneu-ho fent ja. Arribem al final dels esports. De seguida, però, rematem el RAC 1 migdia.
El món del màrqueting digital té per davant reptes apassionants, però estem preparats per afrontar-los? ESIC et convida a participar en el primer bootcamp de màrqueting digital on podràs entrenar-te amb la tecnologia més utilitzada. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona per a fer-li un gir radical a la teva carrera professional en 2 mesos.
A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 6 de març, aprofita aquest lot estalvi. 2 pizzas del Dr. Oetker, terrina de gelat Häagen-Dazs i 6 cerveses Túria per només 9,99 €. T'estalvies 9,70 €. Aprofita l'oferta. A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Bon preu i Esclat.
Jo sempre jugo amb una pala de pàdel shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Pàdel. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpàdel.com.
5 raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
EscolaMassana.cat.
RAC 1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som 1.
Voteu a rac1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC 1. Tots Som 1. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
I arribarem a les 3, és moment d'obrir l'agenda cultural i ho fem amb teatre, concretament amb la nova producció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Dramaturg i músic portaran The Producers, el musical de Mel Brooks, un dels més premiats de la història, al Teatre Tívoli de Barcelona. L'obra s'estrenarà al setembre, es farà en castellà i des d'aquest matí ja es poden comprar les entrades. Bàrbara Padilla.
The Producers explica la història d'un productor de Broadway que estrena un muntatge amb el pitjor equip possible, amb un actor que fa de Hitler i amb esvàstiques sobre l'escenari i que, contra tot pronòstic, acaba sent un èxit. Segons Llàcer, és l'espectacle que li tocava fer després de Cantando bajo la lluvia i La jaula de las locas, i conté una mica de cadascun.
Jo crec que és l'espectacle natural que nosaltres com a equip ens tocava fer, no? Perquè vam començar amb La jaula de las locas fa 5 anys, després vam fer La botiga dels horrors i després vam fer Cantando bajo la lluvia. I ara farem The Producers perquè ens suma tot el que té l'humor de La jaula de las locas i l'espectacularitat de números musicals de Broadway de Cantando bajo la lluvia.
És una comèdia que és tot un clàssic i que, segons Guix, té la millor música de Broadway.
Parteix de la base del Broadway més pur, més clàssic, amb una orquestració on manen molt les cordes, on manen molt els vents. Una partitura que està ple de clocades d'ull a grans muntatges de la història del teatre musical, com pot ser el mateix Cantando bajo la lluvia, com poden haver-hi cançons que recorden a l'època daurada del Broadway orquestral amb més essència.
El mes que ve comencen els càstings.
Del teatre al cinema, la mostra de cinema independent nord-americà Americana Film Fest homenatja en la seva desena edició el director i guionista Todd Solondz, autor de Happiness i Coses que no s'oblidan avui, arrenca i durarà fins al 15 de març.
Dijous es projectarà a Winner Dog amb la presència del director. El cicle continuarà amb la projecció de Bienvenidos a la Casa de Muñecas, Happiness, Coses que no s'oblidan, Palíndromos, La vida en tiempos de guerra i Dark Horse. Del 7 al 12 de març, l'americana exhibirà 36 films i 32 curts a cinemes com el Girona o el Fenòmena. La belleza i el dolor, de documental de Laura Poitras, nominat a l'Oscar i guanyador del Lleó d'Or, donarà el tret de sortida a la programació.
I acabem, com sempre, amb música. Us ho ha avançat aquest matí al Món Arracum. The Jacksons, el grup dels germans de Michael Jackson, actuaran aquest estiu al Festival Sons del Món de Roses. Serà el 22 de juliol. Jackson són responsables d'èxits mundials com aquest Blame It on the Boogie, però també d'aquest altre. A Roses hi actuaran tres dels germans Jackson i repassaran èxits que van gravar en la seva etapa inicial, quan es feien dir The Jackson's Five. Serà l'únic concert que faran aquest estiu a Catalunya i les entrades es posen a la venda demà mateix a les 10 al web del Festival Sons del Món. I encara més música, perquè els Catarres seran els caps de cartell de la novena edició del Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. I actuarà Doctor Prats. Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida. Altres concerts seran els del Pol Petit i Edu Esteve del programa Eufòria. El festival es farà el 27 i 28 de maig a l'Auditori de Girona i al Parc de la Devesa. Com a novetat, aquest any hi haurà activitats de cultura popular com la Gegantera de Girona. Ploma nord. I que la vida viva només d'il·lusions. No em demanis que no facis cas al meu cor. Si quan em mires tu...